Sergi Pàmies, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estem? Avui, ves per on, la vicepresidenta espanyola Yolanda Díaz ha fet una proposta, que és que els restaurants tanquin abans per protegir els drets dels treballadors. I, clar, això ens ha portat a preguntar als oients a quina hora haurien de tancar la cuina als restaurants. 910 votacions, que és una gentada. Com a referència, el més votat ha estat a les 11.
Exacte.
A quina hora haurien de tancar cuina als restaurants? A les 11. Després, un 56,2%. A les 12, 27,4%. A la 1 de la matinada, 6,9%. I a les 2, 9, o sigui, hi ha més gent que ha votat a les 2 que a la 1. La pregunta és, a quina hora creus que haurien de tancar cuina als restaurants?
Ostres, no se m'havia acudit pensar-hi, però m'imagino que depèn del restaurant, no? No hi ha una obligació.
Bueno, però clar, Yolanda Díaz...
Si tu t'has especialitzat en xocolata desfeta i xutxos i suïssos, a les concataquis a les 8, i agafes totes les iaies i totes les tietes que van a berenar. Per tant, depèn del tipus de negoci. A vegades, amb aquestes preguntes i respostes categòriques o aquesta tendència de la gent a organitzar-nos la vida, s'obliden, perquè anem a imaginar que tot tanca molt d'hora. Primer deixes tirada tota la gent que vol anar més tard i després hauràs de començar més d'hora, també. Jo, que sóc d'aixecar-me molt d'hora, fins a les 7 no s'hi posa ningú.
Sí, sí.
I hi ha algun bar, per sort...
Que crec que cada cop s'hi posen més tard. A les 7?
Hi ha dos bars que obren a 6:45 i tot l'altre s'hi posa a les 7:15. Però és perquè hi ha un mercat, i aleshores a l'haver-hi un mercat hi ha una mica més de vida. Però, en general, tot va una mica tard. Per tant, depèn de les hores. Jo ara avui he sentit a RAC1,
sí,
ara en el informatiu que ho emès ara a les 5, el que estava a la Federació Catalana...
Sí, l'Albert, sí.
No, l'Albert no, es diu...
Sí, em sembla que
és... El president o el periodista?
No, el periodista. Company, el periodista.
Sí, l'Albert Pedrol. L'Albert Pedrol, sí, l'Albert Pedrol, sí, sí.
Quina hora és? Quina hora és ara?
Ara?
Les 5 tocades.
Pensava que em deies a mi.
L'he sentit a
les 5 i 10, ara són les 5 i 10.
L'he sentit a les 6
del matí. A què?
En el Pedrol,
sí,
a les 6
sí,
del matí.
Sí.
He fet un càlcul. De les 6 fins a les 17. Quantes hores porta aquest?
11.
Bueno, suposo que ell té un acord amb l'empresa perquè això se li sigui remunerat, no?
No crec.
Doncs s'haurà de pensar... que si la gent treballa les hores...
Ho haurà de permutar, compensar amb dies de festa.
Bé, és una forma de pagament.
Sí, sí.
És a dir, és un acord. Arriben amb un acord i faran així.
Però
i
sí, sí, des de les 6 fins ara... Bueno, fins a
jo l'he sentit a les 6. Jo m'he despertat.
Sí, sí.
Albert Pedrol, com estàs?
Sí, sí, sí.
I ara venia a venir i diu, hòstia...
Dius, encara?
Encara està aquí. Aquest home està fotent una jornada forta. Doncs... Hi ha moltíssima gent del món de l'hoteleria que li passa això, però clar, si li paguen o si arriba amb un acord i això és recordat, no veig per què. O sigui, no entenc aquestes coses categòriques de no s'ha de fer una cosa perquè sí, perquè ho dic jo. Perquè a més no hi ha argument. Si l'argument és que els treballadors treballen massa, és que treballin menys. O sigui, que comenci, saps? O sigui, que facin els torns i que obliguin amb un sistema d'inspeccions de que empreses hagin de pagar i comportar-se decentment amb els treballadors. Ara, dir, com que això som incapaços de fer-ho perquè som uns putos inútils, aleshores el que farem és tancar-ho tot a les 11.
Sí, sí, que és la proposta de Yolanda Díaz.
Ja et dic que estic improvisant, perquè no hi he pensat, però el que sí sé és que més enllà de les 11 a Barcelona costa molt de trobar llocs oberts.
Sí, sí, sí. Bueno, i a les 12 ja tanquem, perquè si no...
No, a les 11 ja t'estan traient les cadires. O sigui, jo estava sopant a llocs que m'han vingut a posar la cadira a sobre.
A sobre el cap,
I m'han portat el compte a molts llocs. De dir-te, xato.
I es compren allí al costat, que aixecant pols...
No es compren. Però amb això que diu el Sergi...
Les cadires aquestes?
Sí, sí.
De posar-te la cadira a sobre, com si tu fossis una cadira apilable, això ho he vist. I cada vegada més d'hora. Perquè, clar, jo entenc que els cambrers... estan en unes condicions de precarietat màxima, les empreses doncs, o no arriben, o no volen, o no poden, doncs què passa? Pues que, aleshores sí que és un abús tenir la gent fins a les tantes, però si no, que comencin més tard, o que facin dos torns, o que es trobin la manera, però no entenc aquesta cosa... no es pot, a les 11 tot tancat. Bueno, ja veuràs que el dia que hagin de fer una festa europea que vindran socialistes de tot el món, aquell dia aniran tard. Mm. És a dir, si els hi convé amb ells, ja canviaran l'horari, ja trobaran la manera. O sigui, no ho entenc, no ho entenc. No em sembla una bona idea prohibir-ho tot categòricament. No m'hi veig, però la meva autoritat és nula.
No, t'ho pregunto, perquè hem estat discutint sobre aquesta qüestió.
I tant, hem estat discutint.
No, i a les 12 ja tanquem i busquen la vida pel carrer. Després, una altra qüestió que et volia preguntar, que és una...
El teníeu l'actor, el gran actor aquest.
Sí, el Francella.
La gent que són fans, que busqui, em sembla que és Disney Plus o una d'aquestes, un documental sobre la victòria de la selecció argentina a Qatar. D'acord? Mm-hmm. Que es diu Muchachos, la pel·lícula de la gente.
A veure, espera que m'ho punto.
És un documental que dura una hora 40 minuts. I que la veu en off és d'aquest actor.
Ah, veus?
Hi ha un text que ja es limita a llegir-lo, no el veiem en pantalla. I és una pel·lícula extraordinària sobre la repercussió emocional que va tenir tot el Mundial sobre la gent, perquè està construït a base d'imatges filmades de gent mirant la tele. És una cosa que es va posar de moda en Argentina.
A quina plataforma dius? No.
Ha de ser Disney Plus o Showtime.
Muchachos.
Muchachos, la pel·lícula de la gente. Perdó, tornem a...
No, que m'ho estic apuntant aquí, veus? Molt bé.
Poses meves ulleres.
No.
A Disney Plus,
exacte.
Doncs que és el canal que
emet també que
van començar, vaig començar a vaig descobrir ara per tu. Vaig
fer
un article i vaig dir, calla, em vaig enganxar a la sèrie, que la vaig trobar fantàstica. I després, clar, quan que es va acabar...
Ja surt un moment quan ven el cotxe.
Exacte.
Té un paper mínim.
I després, no sé com va anar, que ho van comentar aquí al programa, i a la xarxa, no recordo qui, em va dir, escolta, doncs mira't L'Encargado, que t'agradarà.
És una obra mestra, també. Sí, sí. I L'Extorsió és una gran pel·lícula.
Sí, sí. Ja l'has vist o no?
Ja l'he vist.
Ah, caram, bueno, però avui no la comentarem.
No.
Val, això
la setmana, el pròxim... d'aquí 15 dies.
No, anava a preguntar-te sobre aquest fenomen que també està agafant molta força, que és les exposicions immersives.
Hombre.
Que s'estan fent últimament a Barcelona. Ara mateix ja n'hi ha 12 en marxa i s'estan a punt d'obrir 3 nous espais. Has experimentat alguna...
Una cosa que funciona.
Sí, sí. Has experimentat alguna... Has tingut alguna experiència d'aquestes immersives que estan tan que ara estan tan
vaig
de moda?
Vaig tenir-ne unes fa uns anys. Em
sembla home, però dic ara.
No, ara no, perquè no, ara t'explicaré la meva postura.
A veure.
Primer, és un èxit de debò. Molta gent que no té ni idea de moltes coses està descobrint Frida Kahlo a través d'espectacles d'aquests. Sí. I, per tant, benvingut sigui. I, a més, ja té aquest punt espectacular i tecnològic, que això enganxa molta gent. I està pensat per un públic al qual no pertany. És bo també saber on ets a la vida. Igual que no formo part dels que corren els 100 metres llisos. Si hi ha una convocatòria, encara que surti la vicepresidenta Yolanda Díaz i els obligui a tots a anar a córrer els 100 metres llisos, no hi aniré, perquè sé que prendré mal. Llavors, en el món cultural passa el mateix. Això, que és una fórmula d'èxit a tot el món, que cada vegada a la gent li agrada disfrutar de sentir-se en un espai, amb ells els agrada i benvingut sigui. T'explico la meva postura. Sí. La meva postura és, jo he estat educat en un sistema museístic de dues dimensions en les proporcions originals. Això és molt important. O sigui, si t'acostumes a que la Frida Kahlo és tot casa teva, el dia que veus el quadre de la Frida Kahlo real, tens una destrampada monumental.
Un disgust.
Que ja passava això amb els pòsters. No sé si recordes l'època dels pòsters.
Sí.
Doncs moltes vegades els pòsters eren el doble o el triple que el quadre original, perquè els quadres moltes vegades són petits, entre altres raons perquè els pintors no tenien ni diners per comprar les teles. I jo he estat educat en una època en què anaves als museus, o com a molt tenies una informació, en què veies les reproduccions... o bé en directe, en la mesura que tenen el Guernica, els Velázquez, els Goya, De manera que si jo, de cop i volta, entro a casa meva i tot és Goya, per sota els peus, quan estic a la banyera, mentre estic prenent un croissant, quan obro la nevera, tot és immersiu.
Sí, tot és immersiu.
Em costarà a mi. No sóc el públic pensat. I, en canvi, em consta, repeteixo, gent molt jove o gent que té un interès obliquo per la
cultura. Perquè jo tinc el llistat aquí, a veure si t'interessaria algun. Harry Potter, t'interessa el Port Vell?
No, perquè Harry Potter m'interessen els llibres primer i després la pel·lícula.
Ja, va.
Podria passar de pantalla, superar-me a mi mateix i anar a la cosa immersiva. Mm. Però tinc por, i a més em sap greu perquè això ho porta el Jordi Celles, que és una persona que em cau molt bé.
Bueno, que també porta...
Que sempre em diu que hi haig d'anar, però jo no hi vull anar per donar-li un disgust.
Però fes un dia.
Però per donar-li un disgust, perquè em truqui i em digui què, jo li digui...
El Celles també ha muntat The Great Library of Tomorrow.
Sí, el Garibau.
Has anat o no?
Com vols que hi vagi? T'estic dient que no hi vaig. The Great Library, per mi, és la biblioteca de Nova York, la més gran que he vist mai, no? Vaig estar dos matins tot el dia passejant per allà. I m'ho vaig passar de puta mare. Però a sota els peus hi havia, diguéssim, rajoles. Clar. I quan anava al lavabo, era el lavabo. No era immersiu. No necessito immersir-me en res.
Bueno, però al millor et dic que la temàtica...
Només quan faig la declaració de renta. Aleshores sí que noto que tot jo estic sent immersiu.
Ja, però dic que potser d'alguna temàtica t'agafa el fil, saps? Allò, per
sí,
exemple...
però aviat et faran un tac. Aviat t'aniràs a un lloc d'aquests i et diran, facis un tac amb Van Gogh.
Immersiu.
I tu estaràs amb la màquina. Oh, yeah. I li donc el botó per si s'espanta. No estàs immersiu, no estic cotxe elèctric, no estàs per limitar els horaris, que has d'estar acabat.
Home, què dius, home,
ja
per
dic,
favor.
Vaig veure això de l'altre dia, estava esperant l'autobús al carrer Ribau, i vaig veure
això?
Que estaven fent cua, sí. I vaig mirar els perfils, era gent jove o estrangers, que els estrangers tenen una cultura superior. I aleshores venen aquí, com dient, immersiu, jo ho faig amb la xorra. Però jo no... Em costa molt.
No t'hi va. I escolta, i ara que parlàvem d'immersió, els cinemes IMAX van arribar a convèncer o no? Perquè bueno, n'hi havia una a Barcelona...
Sí.
Però aquest va tancar,
va ser anar a fer. Ho vaig intentar, perquè m'ho vaig creure.
I què?
És l'última vegada que em van enganyar. I em vaig marejar com una puta mona. Em sembla que era Pearl Harbor, la pel·lícula, Pearl Harbor.
No sé, l'última aquí, no recordo.
Els avions passen sobre.
Sí.
Diu, bueno, és que la pantalla és còncava, deien còncava, unes paraules. I jo pensava, no, està torta. No és que sigui còncava, està torta. Si la pantalla plana, tota la vida. No, és que aquesta agafa curva i els tubs. També immersió, eh?
Immersió, el que et dic, sí. Allò, per això t'ho preguntava.
La immersió era el meu cap dintre de la tassa de vàter quan sortia, del mareig que havia agafat. Això sí que era immersió. Però immersió per apnea.
Bueno, no sé. Hi havia...
Era un IMAX a Barcelona,
sí,
eh? A Diagonal Mar.
Ah, però aquest no el tinc.
Però el gros...
El bo, sí,
del port.
No, aquell del port...
No, aquell no queda res.
El del port.
Sí, com aquell no.
I uns complexes, i una sensació de fracàs a la vida, de dir, hòstia, no arribes ni a l'IMAX. Imagina't ara que després l'immersiu. No vull donar un disgust al Jordi Celles.
El CinemaScope també et va causar...
No, el CinemaScope vaig arribar-hi. Sí, West Side Story, recordo.
Sí.
Mm. Sí,
la primera vegada que la vaig veure.
I el Sensor Round?
També.
Sensor Round?
Bosque. Terremoto.
Exacte.
La pel·lícula Terremoto. Que deien que
tremolaven les cadires.
Inclús una prova que van fer d'olors. Va haver una pel·li que havies...
Amb uns papers.
Havia uns cartrons, sí, havies d'anar... Que era desesperant perquè no podies... No tinc quatre ulls. Si el dia que l'home tingui quatre ulls, dos per mirar el paper i dos per mirar la pel·lícula...
La pel·lícula sortia el color.
Sortia
el color que havies de rascar.
I havies de mirar mentre
recordo
la pel·lícula i rascar.
Va durar molt poc.
Després hi havia l'època de que s'ha perdut també, hem deixat... De les ulleres. Què ha passat aquí?
Tres dimensions. Això també ho vaig fer amb molta alegria. Tenia casa plena de
ulleres, sí.
Perquè eren xules, com ulleres de sol. Després, no parlo de les de cartró vermell i blau.
Les que van venir després.
Les que van venir després.
Perquè et deien que després les podies reutilitzar per una altra fase.
Sorties a la nit i la gent mirava i mira el pàmies avui.
Això també ha passat, aquest tipus de cinema amb tres dimensions.
I que feien pel·lícules dolentes i veies l'Índio que llençava la fletxa.
No, però això és de zones del cartró. Vostè s'ha quedat amb les del cartró.
Aquestes hi havia alguna pel·lícula d'animació que era molt xula.
Eren potents.
Sí, sí, aquesta jo no em vaig marejar.
Que no sé si... per entrar en matèria, per exemple, Dune 2,
podria ser
en IMAX, podria ser en tres dimensions,
podria ser... per ulleres de realitat virtual.
Ah, aquesta és la pel·lícula.
O sigui, l'única vegada que he provat unes ulleres de realitat virtual va ser un sopar que vaig anar en privat, en què hi havia Xavier Sardà. I Xavier Sardà va portar unes ulleres de realitat virtual i es va empenyar que tots se les posessin.
Ai.
I no va parar de donar pel sac fins que tothom se les va posar. Sí. I quan em va tocar a mi, que evidentment vaig ser l'últim i el que més va resistir-se, em va dir, oh, posa't això, xato, que és l'hòstia.
Això és de collons.
Això és de collons. I llavors me les vaig posar i era una cosa especial. Estaves en l'espai.
Sí.
I què?
I clar, vaig pensar, comparat, estem aquí sopant, la mar de bé, amb senyors ja grans, i estem fent unes anècdotes i uns xascarrillos, i ara mai haig d'anar jo, saps, a Júpiter. O sigui, hi ha gent que realment necessita estar en un altre lloc. O sigui, saps quan vas pel carrer Montaner ara al
sortir? Sí, sí.
Vas baixant i vas veient els bars plens de gent que no volen anar a casa.
No.
Doncs és una mica el mateix, això. Hi ha gent que vol estar fora del lloc.
Ja.
I Dune, on para això?
És un lloc inventat, és ficció.
No, ja, però que, teòricament, que és la Terra, és un... Perquè la Dune, la primera, no la va... Ah, Dune?
No, lluny, que està lluny.
Lluny.
Ah. Lluny,
eh? Dune és lluny.
Lluny.
Ah, és que havia entès que... No, és que, perdona, pensava que s'havia de...
La doble L és l'últim que vaig aprendre en català.
Jo també, jo vaig...
Lluís Llach.
Jo vaig anar a l'logopeda. Anava a preguntar... Com que has dit lluny, i que no sigui que es pronunciï...
No. Dune és lluny. Això seria la conclusió.
Però Dune, on para?
Lluny.
Però a la Terra...
Quina conversa, perdoneu.
A la Terra o un planeta d'aquests?
No, és un planeta.
Jo crec que és un planeta.
És un planeta.
Home, creus? A tu t'agradaria molt, això hauries de saber.
Sí, és
bueno,
un planeta.
És que ara hem de parlar d'aquest tema.
Clar,
ara
és que veure, què vols dir que no és que creus?
Ara hem de parlar d'aquest tema. És un tema molt important. A veure, jo no puc anar a veure una pel·lícula que per poder-la entendre necessiti saber de química quàntica, haver estudiat 4 màsters d'astrologia i astronomia alhora, combinada, i a més tenir una visió de les famílies que intervenen en el conflicte superior al Joc de Trons. No puc. No tinc temps, no tinc energia ja, i poso moltes ganes, faig veure que m'agrada molt, m'entusiasma, ho trobo molt bonic, però si tu em preguntes al minut 2 qui és aquest, no t'ho sé dir. Si em preguntes on va, no t'ho sé dir. De qui és fill, no t'ho sé dir. Llavors faig el que fa tota la humanitat, tot i que tothom t'ho negarà sota tortura, que és fer veure que ho entenc. Llavors una pel·lícula que té un avantatge brutal sobre les altres. Primer, és un espectacle visual de primer nivell, aventura, ara cap aquí, ara cap... I uns problemes tremendos. Ningú sap què està passant. Ningú té ni puta idea de quin és...
I els monstres, aquells cucs escarosos?
Ara, hi ha uns cucs sensacionals, que són com casa meva quan no les compres durant uns dies, que t'has de posar enmig del passadís.
Però perdona, jo és que no vaig veure els cucs què representen?
Els cucs són unes bèsties subterrànies, molt gegantines...
Que
com que no tenim diners perquè es vegin, els fem anar sota terra, llavors l'únic que hem de fer és fer tremolar el terra. D'acord?
Per tant, no es veu el cul.
No es veu, una mica. Es veu la boca.
Quan surten,
es veu la boca del metro, però no es veu el metro. I aleshores, tenen uns aparells, que jo em vull comprar un, que no entenc per què no els venen, que són uns aparells que és... Tu poses a la terra i va fent.
Sorolls rítmics.
I de què serveix?
Primer, per destrossar-me la mà. Segon, el cuc, que està... S'ha fotut uns porros i està tranquil, sent la cadència aquesta. I això el crida.
Però anar?
Sí. A menjar.
Tu vols que vingui el cuc?
Però, no, és que jo no vull que vingui.
No, jo et dic a tu. Ara tu has de contestar que sí.
Sí.
I jo sóc el cuc. Jo sóc el cuc. Sento uns... I aleshores em poso en marxa. Però em poso en marxa... Des del Prat, eh? Jo estic aquí i vaig veient la pols.
Que va venint.
Que viene. Una cosa bastant primària, també t'ho he de dir. Però, cony, fa efecte.
Sí.
I fa il·lusió.
Però per què, perdona, eh? Però per què el crides al cuc?
Perquè el cuc és el mitjà de transport. No hi ha línia nou. No hi ha línia nou. No hi ha tuneladora.
Es moven amb un cuc.
Es moven amb el cuc. Es pugen al cuc.
Sí.
I aleshores fan com surf.
I també
bestial,
Sergi,
és el millor de la pel·li.
Es menja els enemics. Si tu vols, no, per exemple...
Els enemics i algun amic.
També.
Alguna vegada,
també.
Si et despistes, algun amic.
Si tu vols avisar el cuc perquè es mengi els enemics...
Perdona, però és que m'esteu...
Carlos, aquest cuc.
Ja no m'has deixat, o sigui... El, o sigui, és que clar, una pel·lícula que el mitjà de transport és un cuc, no crides a cop.
Gordo i mitjà, enorme.
L'altre mitjà són unes supernaus supermaques i modernes que van a los pedos.
Ja, però això ja ho havíem vist a la Guerra de les Galàxies, que també anaven...
Sí, però no ets un heroi. L'heroi, perquè això sí que ho entes. Hi ha uns que tenen categoria d'heroi. Són els, com dient, anar amb el cuc és com premium. És com ser un tio d'aquesta comunitat estranya, però que té uns valors i uns privilegis i una categoria. Són com galons.
Per anar amb el cuc.
Per com dient, jo domino el cuc.
Clar.
No sóc un mindundi. No qualsevol va amb el cuc. És una mica Marc Márquez.
Bueno.
A 300 per hora...
I domines anar amb el cuc.
I domines amb el cuc. I inclús quan avança, els únics que van amb cucs són... que van a fotre's, a menjar-se els altres, eh?
Ah, però amb el cuc.
Amb el cuc. Sí. Però són jefes els que porten el cuc. Mai veuràs un mindundi amb cuc a Dune.
I el mindundi com va?
El mindundi va o caminant o a la neu. Mm. O a la nau. De manera alterna, sospitosa també, perquè a vegades li toca travessar un desert caminant que dius, home, però no tenien aquestes super...
naus
espacials. Mm. Això no ho hagués d'entendre, però com que estàs en un context en què tot el cine et mira com... Tu no diguis res. No tenim ni puta idea del que està passant. No ho diguis, pa, més no obris la boca, no se t'acudeixi fer el que fas sempre.
Has de posar la cara de...
No la cara, jo! I de tant en tant, jo! Saps? Com si entenguessis alguna cosa. Repeteixo, espectacle de primer nivell, eh? Ara no en tens ni puta idea del que està passant. De manera que...
Però has d'haver vist la primera per entendre la segona o no?
Sí. Evidentment que no cal.
Tampoc s'entén.
La primera tampoc l'has entès.
Tampoc s'entén.
El que passa és que no pots anar a veure la segona perquè aquí entrem a la segona fase.
És molt exagerat.
Entrem en la segona fase, que és terrible, que és la fase policial. O sigui, hem entrat en un clima policial als cines. Si tu abans anaves a veure Dune, et quedaves sobat i no passava res. Ara, si tu no ets, si no fas una conferència després sobre la metàfora del poder aplicada i la geopolítica que hi ha a Dune, et linxen. Però et linxen allà mateix a la vorera a la sortida del cine. Eh?
Però hi ha aquesta metàfora.
Home, tu te l'has d'inventar, si no. Quan tu surts has de dir, és una metàfora sobre el poder. Amb això pots caminar 10 metres cap a casa. Si tens sort i passa un taxi, tot això que tens. Si no passen taxis, has d'inventar-te una altra cosa. I llavors has de dir la disjuntiva entre l'amor i la responsabilitat. Ja tens 20 metres més, igual ja estàs arribant a un lloc que hi ha un metro, un cuc que se t'emportarà i podràs estalviar-te. I vas dient pedanteries d'aquestes.
Que arribes a casa.
Fins que arribes a casa. I a no ser que visquis amb gent que també t'ho preguntin a casa, amb la qual has de continuar amb la xerrameca de xarlatan. És una pel·lícula pensada per xarlatans. Tot està pensat per xarlatans. Que això ja passava amb el Senyor dels Anells.
Ah.
Què passava? Que el Senyor dels Anells s'entenia. És a dir, era de per primer de gent lerda, com jo. Tu deies, bueno, això ho entendré perquè jo, que sóc lerdo, més o menys vaig entendre. Aquest és el fill d'aquest i hi ha un problema amb un anell i ja hi arribarà. Aquesta, d'una, ja és per nota. Segur que hi ha gent que ho entén, eh? Gent que té, potser, un cuc.
Mira, els cucs mengen safrà, em sembla.
Ens escriu Coro Pozuelo, diu, els friquis de la ciència-ficció sabem perfectament de què va dir un.
Cuidado, eh?
Sí, ho coneixen perfectament, però en canvi...
Com s'ha definit?
Sintomate, friquis de la ciència-ficció.
Bueno, vagi a urgències.
I en canvi, Sintomate ens diu, pensava que jo era l'única persona al món que no entenia ni un borraix
no
sobre Dune. M'identifico molt amb el papi, amb el Pàmies. Ni puta idea, diu, ja ho escric, tal qual, eh? De què va? Molt ben feta i tal, bons personatges, ben ambientada, ara
però escolta, com no pot ser que aleshores jo totes les referències que he anat escoltant de Dune 2, exacte, obra mestra,
no, però... Toni,
quina pel·lícula,
Toni,
quin...
quantes vegades ens ha passat
això? Sí, per això t'ho pregunto.
Anàvem a veure un quadre abstracte i teníem el complexe de que no l'acabem de... i és una obra mestra i ha passat a la història. Que sigui una obra mestra ens ha de tranquil·litzar, perquè vol dir que si ens queda un camí per recórrer en el camí de la saviesa. És a dir,
el coneixement.
Però això no treu que la pel·lícula... mira, el surt el xamalet, no?
El Timothy, sí, el teu amic. Sí.
El meu amic,
sí.
Ho fa molt bé. No ho fa tan bé com a Wonka, eh? Que també s'ha de dir, perquè clar, aquí tothom es fa molt el xulo i es flipa. La millor pel·lícula de la història del xamalet, per ara, és Wonka. I això no ho discutiré ni amb friquis ni amb no friquis. Vull dir, això no, és innegociable. Xamalet, Tota, super enamorat.
Xalamet.
Sí, amb beixamel. Sí. Amb beixamel.
Exacte.
Super enamorat de la Zendaya, perquè fins aquí arribo també perquè vaig estar una mica al dia, no? Super enamorats, ja la primera pel·lícula i els miraven tal aquí, super enamorats. I de cop i volta el beixamel deixa el tema amorós perquè la responsabilitat del poder el crida i la seva i ella d'estar
té que estar pel...
I aleshores tu dius, hòstia, això s'ho han pelat en un minut. Vull dir que a nivell narratiu dius, hòstia, una mica més de... Fes-me una mini escena...
D'aquest infenya.
Sí, una comèdia romàntica, 10 minuts s'hi dediquen. Aquí no, pim-pam. I el beixamel fa la mateixa cara quan està abans enamorat que quan ja no ho està. Què passa? Que impressiona, perquè, hòstia, sí. El tio té molt bona planta, està molt ben feta, està superben filmada, els efectes especials, el que tu... Sorra per un tu. O sigui, aquella persona que tingui nostàlgia de la sorra, que vagi a veure d'un, no tornarà a tenir mai més un problema. O sigui, hi ha tota la sorra de tot el món, amb excedents, que fins i tot els tios que feien d'un anaven, per exemple, al Sudan, no? Deien, el ministre de la sorra, yes, i llavors s'hi posava, sí, quanta necessiteu? 4.000 milions de quilos, de tones. Diu, ara mateix us envien. I al cap de 10 minuts tornava a trucar. Diu, no teniu el doble? Llavors, el de Sudan, el ministre, deia, hòstia, els hi col·locarem aquella sorra, que no és sorra, que ja és la merda de la sorra. I li col·locaven a un preu. O sigui, enriu-te tu de les mascaretes del Coldo. O sigui, a uns preus, però... I vinc a vendre sorra. Sorra que no és veritat, perquè és digital.
Ah.
T'ho dirà el senyor friqui aquest que ens ha enviat, ens ho dirà de seguida, quin és el laboratori que es dedica a fer aquesta sorra. Doncs, vinga a acumular sorra. Ara, visualment és l'hòstia. Sí. Tu estàs en un cine, no has fet mal a ningú, fas veure que ho estàs entenent, però estàs disfrutant.
Sí.
Estàs disfrutant. Perquè
surts amb sorra a les sabates.
A tot arreu, tu vas a casa, saps quan a vegades hi ha aquells dies tontos a Sitges?
Sí.
Que t'entra la sorra fins al forat del cul, que dius, sí, qui fa aquesta sorra? Però si m'he dutxat 7 vegades.
Sí, a les orelles.
I són les 3 de la matinada i te'n vas que t'has tingut un mal son, i de cop i volta veus que tens sorra al cul, dius, hòstia, aquesta sorra com ha arribat aquí?
Per cert, que en aquesta pel·lícula es veu que hi ha gent que va disfressada, és que no acabava d'entendre, van disfressada i van al cinema amb cucs.
Com?
Clar, perquè la... Bueno,
que hi ha gent que es disfressa de personatge de la pel·lícula i van amb un cuc merdós.
Aquest cuc és un sac de dormir inflat.
No, clar, ja, bueno, però vull dir que van disfressats al cine.
Sí, però això ja ho veiem al Senyor dels Anells.
Sí, per això.
Això es va posar de moda. I el Harry Potter també.
Sí, però vull dir que la gent... Que ells, mira, aquí també ho fan.
És molt patètic. A vegades veus senyors grans de gairebé 60 anys amb les barbes blanques disfressats de Harry Potter. A veure, jo entenc que tu estiguis sol a casa i que se t'hagi mort el gos, però que vinguis a un cinema que hi ha menors... Vull dir que, imagina't, un nano
disfressat
de 6 anys, si és el primer dia que va al cine i al costat té un pederasta d'aquests amb barba blanca vestit de Harry Potter, fa molta por, Toni, fa molta por. Vull dir, ens hem de tallar una mica a l'hora del com en diu això, la xinxó, el dress code.
El dress code.
El dress code.
El dress code.
El dress code s'ha de vigilar quan anem al cine. Vull dir, no hi podem anar de qualsevol manera. Llavors, aquest tio que va amb el cuc, que aquest cuc no és un cuc.
No, va com aquest... una mena de... No et sé dir.
Res a veure amb...
Sí, bueno, però ahir va anar al cinema així, vull dir que també...
La gent ens està escrivint parlant de Dune, eh?
Sí.
Diu el Josep.
Bueno, perquè és clar, és que teòricament és...
Bueno, clar, és el tema, eh?
I ara no he dit quina frase heu de dir.
És veritat.
La frase que heu de dir a sortir és més, recomano que ho dieu dintre del cine just quan acaba. Perquè sigueu el primer.
Però quan obren les llums...
Quietos. Jo ja ho he dit.
Quan obren les llums o ja amb els crèdits?
Just abans, quan ja s'acaba, crideu. És un clàssic! L'imbècil que digui això té el cel guanyat. Tothom l'aclamarà.
Mira què ens diu el Josep. Diu, Dune és escrita abans de Star Wars. I aquesta es va inspirar molt en ella. És la gran obra del Space Opera. És com un poema èpic homèric, però a l'espai i en el futur.
Això vol dir que no va trobar taxi fins molt avall i es va haver d'inventar totes aquestes marmellades per sortir del pas, perquè si no l'haurien apallissat. Tot això del poema homèric, tot això... És per sobreviure a la pressió brutal que hi ha quan vas a veure aquesta pel·lícula.
I la Raquel ens diu que el problema és que hi ha moltes coses que no queden ben explicades. Que si t'has llegit el llibre, clar, ho entens perfecte. Però si no t'has llegit el llibre, per falta del temps a la pel·lícula, el que tu deies, no? Aquest canvi, de, per exemple, que fa el protagonista...
Però aleshores haurien de fer una cosa. Aleshores, jo estic d'acord amb aquesta interpretació, que, per cert, no s'aplica en cap altra pel·lícula. Tu saps la quantitat de pel·lícules que hi ha en aquests moments a les sales que, basades en un sí. llibre, el que destrossen sistemàticament i que no segueixen? El 90%. Però és igual, aquests és igual. Ara, quan hi ha un llibre pel mig, no sé per què, hi ha casos en què... Llavors, sistema, com quan vam fer la mili. Quan vam fer la mili vam rebre una carta que deia vostè el dia tal se'n va a la mili.
Sí.
Ha d'anar a la caserna a recollir el petate. Li tallarem els cabells, l'insultarem una mica i el prepararem perquè vostè un any fora de casa. Llavors tu dius, s'estrena Dune. Vingui a les 4 de la matinada a la caserna dels Monegros, que l'apallissarem i el posarem en una habitació en què haurà d'agir els 7 volums de les novel·les de Frank Herbert. Hòstia, però escolta, jo ara tinc feina, tinc dos nanos petits, estic treballant, estic fent el pont d'Esplugues. A tomar pel cul. Vostè vol veure o no vol veure Dune? I llavors, sota aquesta pressió, un cop superada aquesta prova, si queda algú per anar a veure Dune, qui vagi. Però en principi, si tot això no t'ho fan, tu vas a veure Dune i vas entenent una mica d'acabar el rotllo. De fet, és igual que la mili. Tu a la mili estaves al tren cagat i anaves pensant, bueno, jo faré el que fan els altres. I amb això va passar un any. Però Dune, el bo que té, a diferència, és que quan estàs al cine, tu dius, hòstia, això està molt bé. Com m'agradaria entendre-ho. Ara, si hi ha gent que et diu, no, és que... Clar, a la segona novel·la els pares no són els seus pares. En realitat és un holograma de pare. Escolti, no m'atabali. Jo estic aquí al cine i tinc el beixamel allà caminant per la sorra. I tinc un senyor molt gros i molt dolent.
Sí.
S'ha engreixat molt.
Molt.
Qui és?
Fastigós.
I que és molt fastigós. Ah, i gent repugnant fastigós. Que està molt enfadada. Sí. I hi ha uns problemes entre bons i dolents. Bueno, que després vas veient que tots són dolents. Ja. Bueno. Fins aquí arribo. Hi ha una mare que té la cara tatuada. Bueno, escolta, això a mi ja no m'impressiona, eh? Jo tinc una edat. A mi, se vagi tatuant la cara com vulgui, que a mi no em farà por, perquè tingui la cara tatuada. Llavors, què fan? Li posen un vel a sobre perquè...
Uns vestuaris xulíssims, per això, el vestuari.
Però xulíssim, posa-te'ls.
Jo no m'ho posaria, però per veure-ho al cinema a mi em va encantar.
Home, aquí està.
Estètica.
Aquí és per veure el cine, això.
Escolta, jo la meva filla, quan era petita, no sabia què feia per distreure-la, i anàvem al Museu de la Indumentària.
Ah,
un gran moment. Sempre plovia, aleshores plovia a Barcelona. I aleshores... anàvem a... I pobreta la deia, on vols anar? Diu, no sé, podríem anar a algun lloc. I jo deia, anem al museu de la...
Indumentària.
De la Indumentària, que estava allà al carrer Montcada. Després va canviar de lloc. I llavors anava i quan entràvem, la meva filla em mirava i deia, però aquí ja hi hem estat. Era un gag familiar, pensat. Jo pensava, si jo la porto 14 vegades seguides al...
Museu de la Indumentària?
Plovent, ella desenvoluparà un talent únic que no tindrà cap altra persona del planeta Terra. I, efectivament, la filla té algun talent que no té ningú. Ara, traumàticament, és a dir, quan ella va al psicòleg a fer teràpia, bueno, el terapeuta salta per la finestra. És a dir, quan li explica... No, és que jo de petita vaig anar al Museu de la Indumentària amb dies de pluja amb el meu pare 14 vegades, i es fa un silenci. Doncs passa una mica el mateix amb Dune. Amb Dune tens la sensació que algú ha portat els seus fills de petits al Museu de la Indumentària més del compte. I ho dic pels vestits.
Sí, també. Sí, no.
Perquè, clar, quan t'has de començar a fixar amb els vestits...
Et fixes en tot, és tot xulo.
Jo
tot,
trobo que el més xulo són els cucs.
Sí, veig que
els cucs li fot. O sigui, si hi hagués una atracció a Barcelona, que jo pagant una mòdica quantitat, 40, 45 euros, em deixessin mitja hora amb els cucs...
T'hi veus amb els cucs, t'hi veus.
M'hi veig. Una mica com a casa meva, Casa meva ja és ben bé. I sobretot la parella aquest.
T'ha agradat el...
El convoca cucs.
Sí, sí.
El telèfon dels cucs.
Hòstia, m'agrada molt. Perquè, a més, és molt bo perquè tots van com de pallingo, tal, de hippie. Però tots porten 3 o 4 de... I són...
Gadgets.
Són grans, amb el qual dius, aquí hi ha un problema de rècord. Faria falta una motxilla que anessin traient els cucs o uns caixers que hi haguessin cucs. Com uns dispensadors de màquines d'aquestes, però els tios sempre porten a sobre 3 o 4 cridacucs. Això impressiona molt.
Bé.
Gran pel·lícula. Què heu de dir?
És un clàssic.
És un clàssic.
És un clàssic, és un clàssic. Ara, sigueu els primers, perquè si dieu vosaltres primers, l'alleujament que notareu en el cinema, com dient, hòstia, gràcies. Gràcies, ens has solucionat, puc arribar al taxi.
Queda resolt.
Diu,
queda
sense resolt. Que m'apallissin el... Perquè si està tacut, dir, baixant les escales de la sortida, ho heu entès?
No arribeu a la sortida.
No, no. Immediatament, aquella persona és trinxada...
Per un cuc.
Per un cuc.
Per un cuc. Surt un cuc de terra i se'n
surt. Surt un cuc al cine i t'enganxa. Escolta, volia preguntar també per una altra pel·lícula molt... molt promocionada, que és Secretos de un escándalo, amb la Natalie Portman i la Julianne Moore, que sí. Vaig veure el tràiler el dia que vaig anar al cinema. No... A veure, hi va haver alguna cosa que pensava un punt de mandra, aquesta pel·lícula.
Sí.
Perquè vaig anar a veure Ferrari, perquè anava amb retard.
Clar, és el teu, el Ferrari,
sí,
és el teu tema.
Sí, vaig anar a veure Ferrari, i que vaig veure el Marc Gené, que fa un cameo. I aquell dia ens van posar el tràiler del Secretos de un escándalo.
A veure, jo et diria, si sí. Tu em preguntes, Sergi, ets d'anar a veure
sí,
això...
Exacte.
A tu et diria, no hi vagis. A tu no et diria, no hi vagis. Si tu fossis, així amb unes ulleres sí. De pasta una mica pagant, haguessis estat a Formentera aquest estiu, t'haguessis separat 3 o 4 vegades en els últims anys i t'agradés molt el té verd, et diria, vés-hi. És a dir, és per un tipus de sensibilitat molt especial. T'he de dir que és una bona pel·lícula. És una bona pel·lícula pedant. Que intenta coses formals...
Basada en fets reals d'algun llibre, també,
o no? Basada en fets reals sobre una història que és una història que va ser molt famosa i polèmica als Estats Units, que és una mestra de 36 anys, es va liar amb una alumna de 13. I per culpa d'aquesta relació va anar a la presó. I aleshores resulta que aquesta parella formada per aquest adolescent de 13 i aquesta dona de 36, no només quan va sortir de la presó van viure junts, sinó que van tenir 2 fills i van viure no sé quants anys junts. I aleshores aquesta pel·lícula el que fa és agafar aquesta història de Colabrot i li dona una pàtina d'art i assaig amb unes grans actrius i uns papers així molt impressionants, una mica de pedanteria Festival de Cannes, i després té un problema enorme que és el protagonista masculí. Que és tan dolent que la gent diu que és genial.
Caram.
Sí, això passa,
volta,
eh?
Sí, sí.
Això passa, per exemple, amb els menús de degustació. Els menús de degustació, la meitat dels plats són merda. El que passa és que, com que n'hi ha 45, no et sap greu perquè en tens 22. Vull dir, és la llei de la compensació. Doncs aquesta pel·lícula passa això. L'actor és molt dolent, però molt dolent vol dir molt dolent. Ja et dic, trobarà gent que sota tortura dirà que és el millor actor que hem vist mai. Però és un paquet importantíssim. I mentre que elles són molt bones. Llavors, pedanteja bastant la pel·lícula. Llavors, com que la història més o menys la coneixes, has d'entrar molt en el... És molt per gent que li agradi el detall cinematogràfic.
És que t'agradarà aquesta
sí,
que
hi molt, va. Molt de fixa't com ara mira el joc de miralls, com elles dues fan els gestos i es van empaltant una de l'altra, no? És una actriu que ha de fer el paper de l'altra. Llavors es va empaltant.
Yeah.
Cada vegada s'assembla més a l'altra, no? Això està bé, no? Si fos una obra de teatre, aplaudiríem. Però té un punt tota l'estona de... Jo sóc repel·lent. Perquè el mundo me ha hecho así. Saps allò que dius? Hòstia, escolta, no cal ser tan...
Repel·lent.
Sí, tan... No cal, o sigui, ja t'he entès. Però està bé, eh? Bona pel·lícula. Llavors, depèn per qui. El perfil que t'he descrit abans, Formentera, ulleres de pasta...
Sí, per aquest, sí, per mi no.
Per aquest és ideal.
Escolta, i Nicolas Cage...
Ah, i també aquella noia jove, molt inquieta, que té tendència a estirar-se les mànigues del jersei. Saps? Hi ha un tipus de noia lànguida que s'estiren i no sé per què, perquè dius, home, no sou l'inspector Gadget. S'estiren el jersei de manera que es deformen com si tinguessin sempre fred a les mans.
Això ho feia molt ma germana.
Sí, pues a la teva germana li dius que hi vagi, li agradarà.
Sí, ho feia abans. Sí. Allargava els jerseis que la màniga media 6 metres.
Sí.
Perquè anava fent això, al final quedaven uns jerseis... No, volia preguntar per Nicolas Cage, que tothom diu que és... el gir de Nicolas Cage, que ha trobat la seva paròdia de si mateix, Dream...
Em porta escenari. 14, eh? Les últimes 14 pel·lícules de Nicolas Cage són paròdies d'ell mateix. Aquesta, la diferència és que és bona.
Bueno.
I és divertida. sobretot al començament.
Però de què va exactament? Perquè l'he vist que s'ha retallat el cap.
Sí, escalp, ara escalp. Sí. I aleshores és un professor que té una vida vulgar, mediocre, que de cop i volta comença a aparèixer dintre dels somnis de la gent. Però en un paper sempre passiu. Sempre és estar per allà. I comença a notar que tothom ha somiat amb ell. I això el converteix en una persona extraordinàriament popular. A través de les xarxes socials i de la imbecilitat col·lectiva, es converteix en un puto crac, en l'home que tothom vol conèixer, i li fan propostes econòmiques cada vegada més importants, i li demanen fins i tot si vol participar en una campanya d'Sprite de la marca. Clar, ell és professor d'universitat i tal, té una certa dignitat. Tot això. I llavors hi ha un canvi, que no puc explicar perquè aleshores entraríem amb allò de l'espoiler i tal. Però hi ha un canvi. Llavors això que semblava positiu es converteix en negatiu. I després hi ha un moment molt bo de la pel·lícula, que és quan falten 10 minuts, que tota l'estona van sortint avisos, no surten, te'ls has d'imaginar, que diuen, no sabem com acabar aquesta puta pel·lícula.
Van sortint, no?
Vas notant el pànic. Vas notant el pànic de tothom que porten una hora i vint veient la pel·lícula i que el mateix Nicolas Cage ja comença com de tant en mirar
però,
la
càmera. Però, seria...
No tinc ni puta idea de cap on estem anant. Però, noi, ja hem cobrat, ja tenim aparaulat el xino on anirem a fer karaoke després per la festa de final de rodatge, i jo ara no ho plegaré. Per tant, acabem la pel·lícula com sigui. El públic també ja s'ho ha passat bé, perquè ja et dic, t'ho passes bé, és una bona pel·lícula. Ja posats a ser pedants. És una metàfora sobre les noves
tecnologies
i sobre la fama, el paper de destrucció de la fama. Vete a la mierda! Al final no puc més. Està rodejat de gent que pedanteja tot el dia.
I al final, Nicolas Cage l'acaba...
No sé com acaba.
Val,
perquè... No tinc ni idea, ja no saben què fer. Per tant, ja vaig pensar, si vosaltres no us veu, jo tampoc. I em vaig com desconnectar mentalment.
Va acabar allò quan menys t'ho esperes, aquí.
Només diria que acaben, que són les que m'agraden. Bueno, Dune no és que acabi massa bé, tampoc.
Però ja s'ha acabat o hi haurà una tercera?
Continua això.
Què acabes de dir? Hòstia! Cuida! Senyor Marcelí, se li ha d'amputar una cama.
Continua,
no pots dir mai això.
Aquestes pel·lícules...
Perquè aquestes pel·lícules s'han de saber sempre, perquè t'ho diràs, si no, els teus oients que et diran Toni, com se t'acut dir que s'ha acabat?
No, és que dic que la millor...
Falten les tres primeres segones parts i les quatre terceres segones parts. Perquè això va així, a més.
Per tant, no s'ha acabat.
Perquè l'altre dia se'm va acudir discutir amb un d'aquests duristes i em va dir, i no només hi ha les del Herbert, hi ha les del seu fill. Què vaig pensar? Esteu malalts. O sigui, aquest pobre home, quan faci el testament i cedeixo la tonteria que porto a sobre de dur als meus nets, i el pobre notari haurà de donar fe. I llavors el pobre net anirà a la lectura del testament i es trobarà amb un fill de puta que li ha deixat la tonteria de dur de perpetuïtat. En fi.
Bueno, Sergi Pàmies, moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Salut.
Estic per veure la, ni que sigui la primera,
sí,
per
posar
una
sí,
mica en situació.
Mira-les.
És un clàssic.
Sí.
Amb els cocs.
Versió RAC 1.